del Consell hauria de posar eines per recuperar aquestes vies.
Així hem arribat a les 12:04 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.
Molts pagesos de Menorca veuen com els seus fills i filles marxen a estudiar fora de Silla i després prefereixen quedar-se a viure a la península i no seguir amb l'ofici familiar. El relleu generacional és un dels grans reptes de l'agricultura i la ramaderia, un sector que, a més de patir la manca de relleu generacional, pateix les inclemències dels temps, els horaris sacrificats, les normatives europees, la competència de les grans superfícies, davallades constants del preu de la llet, la pujada dels combustibles. Bé, no acabaríem la llista. Per això, quan trobem una notícia alegre, també ens en volem fer ressò. Na Maria Àngels Bosch, fia d'en Miquel i na Coloma de sa finca de Torre Trencadeta de Ciutadella, ha decidit seguir amb l'ofici de sa seva família i assegurar així el relleu generacional de l'explotació familiar. De ben segur que aquesta incorporació significarà un bon impuls. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca. I Vetre Ràdio és dimecres 15 d'abril.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle.
Ara.
Soc un artista sense art. Un cantant sense veu.
Avui és el Dia Mundial de l'Art a Menorca, en plena celebració de l'Opening Menorca, posant en valor l'art i les galeries de la nostra illa, així com els pintors i artistes, tot amb l'objectiu d'allargar temporada i promocionar la cultura. Durant el mes d'abril són 3 setmanes, ja en duim una des que dimarts passat se celebrés la gala inaugural.
Tan poruc, tan distant.
Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia!
Bon dia, com va?
Ets pintor, tu? Un poc artista o no?
No pinto res, jo.
No pintes res, home, sí que pintes. Pintes molt! Una cosa és pintar a la vida, l'altra cosa és pintar quadres.
Pintar? No he pintat gaire a la vida, no. No és una cosa que m'hagi atret mai. No, pintar de quadres, ara sí que vull dir pintar literalment.
Dir, pensàvem en Jordi i jo, Jordi Fàbregas, el control.
He pintat més parets que quadres.
Val, això també m'ha tocat a mi, però més per obligació que per,
això
no,
sí.
Per plaer. Camarassa, ho sento molt.
No passa res.
Ha estat molt cruel ara, el nostre estimat Jordi Fàbregas.
No m'agrada gaire el futbol.
Home, Axel Camarassa, com estàs? Quin patir ahir, eh?
Aquí
estem. T'acompanyem en el seguiment a tu i a tots els seguidors del Barça.
Molt
però
bé.
Bueno, encara hi ha possibilitats, no? Avui juga el Madrid i hauria de perdre, que si ens escolten ara gent del Madrid, no li agradarà aquest comentari. Jo no sóc de ningú, eh? Vull dir,
no.
Sóc del Barça quan juga el Barça i del Madrid quan juga el Madrid.
Molt bé,
el manco
bé.
Davant dels micròfons.
Jo també.
Bona per aquí, bona per allà.
Aquest matí en Jordi i jo hem cantat aquesta cançó.
Ah, molt bé. Bueno.
Ens hem abraçat.
Us heu abraçat, sí.
Hem plorat junts.
Ahir vas passar pena, no?, en el partit.
Bueno, més que pena, taquicàrdia, però sí.
Taquicàrdia, bona.
Sí.
En fi... Deixem-ho anar.
Excel.
A Avui, dia 15 d'abril, s'estableix el Dia Mundial de l'Art perquè va ser el dia que va néixer un dels artistes més importants de la humanitat, el pintor, escultor, dissenyador, arquitecte, poeta, biòleg, filòsof, inventor i un llarg etcètera, Leonardo da Vinci, l'home del Renaixement. Fem un viatge cap allà de l'any 1452 a l'antiga República de Florència. En Leonardo da Vinci va ser descendent de família de nobles italians. A sol pare, que era notari i ambaixador de la República, però la seva mare era na Caterina, una lota de família pagesa de només 15 anys, que es va quedar embarassada quan ell, el pare, estava ja en procés de matrimoni amb una altra dona de la noblesa. Per tant, en Leonardo va ser fill il·legítim d'una família de nobles, perquè el seu pare no el va reconèixer mai com a fill legítim, tot i que durant uns anys de la seva vida va viure amb ell. I bé, el seu pare es va casar 4 vegades i va tenir 12 fills legítims, a més d'en Leonardo.
El Codex da Vinci, 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 el Codex da Vinci.
El seu primer contacte amb la pintura va ser a un dels tallers més dels artistes més prestigiosos de l'època, el de l'artista Andrea del Verrocchio. Quan era jove, va estar el primer any com a aprenent d'en Verrocchio. Això sí, va ser un any que va estar netejant pinzells. Fins que un dia, en Verrocchio, que li estava ensenyant unes tècniques que es practicaven en aquest taller tradicional, es va adonar del seu talent excepcional i li va confiar en el seu alumne acabar amb algunes de les seves pintures. Un d'aquests encàrrecs va ser el quadre Baptisme de Crist, que Verrocchio va deixar de pintar quan es va sentir superat pel seu alumne, que va pintar un petit àngel, i es va adonar que l'alumne era millor que el mestre i que l'havia superat en totes les disciplines. Aquest va ser l'inici d'una vida plena d'èxits i d'obres que a dia d'avui són estudiades per milers d'alumnes, referència d'artistes i pintors de tot el món i les seves obres visitades cada any per milers de turistes. Amb 20 anys va pintar l'Anunciació, la Verge d'Esclavell. Amb 26 va destacar com a enginyer elevant el Baptisteri de Sant Joan. Les seves obres conegudes, L'últim sopar, La Verge de les Roques o La Gioconda. Sabeu que al matí del 22 d'agost de 1911 els treballadors del Museu del Louvre, com seria?
Louvre,
això sempre ho dic malament, es van adonar que la Mona Lisa havia desaparegut. Sabíeu això?
No.
Al principi els investigadors van pensar que el robatori podia ser un xantatge, fins i tot van arrestar en Picasso com a sospitós, que era un jove artista
ja tots.
Rebel.
Ah, sí.
Sí, van passar els mesos, van passar els anys, i ningú sabia res d'on era la Gioconda. Va ser tot un escàndol mediàtic que va generar aquest robatori, i això va fer que la Gioconda es tornés famosa arreu del món. Fins que dos anys després, el 1913, quan si la Gioconda fins i tot va ser retirada del catàleg del... Torno a dir?
Louvre.
Resulta que un antic treballador, que es va fer passar amb el nom de Leonardo, va fer una telefonada amb el director d'una galeria i un parell de marxants d'art, i els hi va dir: escoltau, que jo crec que tinc aquí davant meu el quadre original robat de la Gioconda. I van anar, van confirmar que sí, que era l'original pintura, que l'home no es deia Leonardo, sinó que tenia un altre nom, que havia sigut ell qui havia robat la pintura. Per tant, l'home va ser detingut i el quadre va tornar a lluir a les parets del...
Louvre.
Convertint la Mona Lisa en tot una autèntica icona popular. La chatunga tiene algo que me gusta y no sé aunque lo piense que será. Ara sí que va la pregunta. En Leonardo da Vinci també va ser escultor. Només hi ha una escultura, però, que se conserva feta per ell, la Verge i el Fillet que riu. Per tant, ses escultures sempre han format part de sa llegenda del geni italià, com per exemple sa descavall gegant, Il Cavallo. Això segur que també ho deu dir. Es diu així?
Cavallo.
I Cavallo. Il Cavallo.
És un poliglota,
Sí, sí que ho és. Una estàtua gegant de la que es van fer els plans per fer el procés de fosa, també una versió en fang, però l'original havia de ser de bronze. No es va poder acabar perquè el bronze que s'havia de destinar a sa estàtua es va haver d'emprar per a sa fabricació de canons per defensar la ciutat de l'invasió de l'exèrcit francès del rei Carlos VIII. Quantes tonelades de bronze havia de fer aquesta estàtua de Il Cavallo? L'estàtua de Leonardo.
L'última pregunta que m'esperava. Des d'on està, quina era la ciutat...
Quina era, què sembla,
de bronze?
13.
13 tonelades de bronze a l'estàtua.
Surten 3 o 4 canons guapos,
3 o 4 canons de 13. Venga,
guapos, guapos, d'aquests grossos, eh?
Grossos, grossos, per defensar de l'exèrcit, L'estratègia de defensa no us la preguntaré.
Vinga, senyor, lupa.
Jo picaria però, més alt,
Tu piques alt, eh?
Sí, sí, jo diria 23.
Tu dius 23, us quedeu tots dos bastant curtets, Podríem haver fet...
54.
Molts més canons. Puja-li, puja-li.
70. 123.
50, fa 5 anys que jo, 50 anys que jo tenia 20 anys, 70.
Ho he dit, no? O no?
Quants dies fa que no guanyem?
No sé.
70 tonelades.
És molt difícil.
Podeu calcular tots els canons. Jo no sé quantes tonelades té un canó, però en Excel semblava molt convençut.
I la meva pregunta és, aquestes 70 tonelades, em pots explicar què són?
Què vols dir que són?
Són 70 tonelades que
què? De bronze.
Que què?
Que s'havien de fer servir per fer una estàtua gegant d'un cavall, Il Cavallo.
Ah, però és no, que m'he perdut això.
En el moment que es va haver de defensar la ciutat de la invasió, doncs aquest bronze que hi havia destinat a fer una estàtua, li van dir, és que tenim una urgència, hem de fer canons.
Clar.
Així que aquest bronze se'n va anar a fer a canons.
Li va sentar bé la decisió?
Segurament no, però com que ja no hi és, no li podríem demanar.
Suéltalo, no lo puedo ya retener.
Segurament s'ho devia d'haver de gestionar en Leonardo da Vinci, però bé, va fer tantes coses aquest home. Per què tenim nosaltres avui moltes coses a fer? No tantes com les que va fer en da Vinci.
No tantes, no tantes. Algunes farem. Com parlar amb na Rosa Cardona, consignatària de vaixells de l'empresa Federico Cardona Trèmol, amb ella parlarem de la temporada de creuers que comença a agafar bon ritme al Port de Mo, amb bones previsions per a aquesta temporada turística. Després conversarem amb la filla de l'amo del lloc de Torre Trencadeta, Anna Maria Àngels Bosch, qui agafa el relleu del seu pare i la seva mare per tirar endavant la finca de formatges de Ciutadella. És dimecres, per tant, entrarem a conèixer la història d'un comerç emblemàtic avui, la dietètica de Ciutadella, Camamilla.
¿Qué te parece a ti? ¿Cómo están las cosas?
I doncs el que anem a veure ara, com estan ses coses, Axel Camarasa?
Doncs les coses estan com els darrers dies, perquè sembla ser que si has de passar la inspecció de la ITB no hi ha hagut masses canvis, malgrat el teòric pla de xoc.
Avui és dimecres?
Correcte.
Clar, és dimecres, avui s'acaba el termini.
Això anava a explicar.
Molt bé, mira, no me'n recordava.
Sembla que les coses no han millorat massa per als conductors que han de passar aquesta inspecció tècnica de vehicles, perquè el pla de xoc que havia d'impulsar l'empresa concessionària del servei Certio no ha millorat i les cites continuen donant-se a comptagotes. Precisament avui, com deies, acaba el termini, aquest ultimàtum que va donar el Consell per mirar de normalitzar la situació i resoldre les mancances que acumula des de fa anys. La situació, com dèiem, no ha millorat en les darreres setmanes i l'espera per agafar una cita no s'ha reduït. El Departament Insular de Mobilitat ha insistit que, en cas que el pla de xoc presentat per l'empresa no fructifiqués, començaria a aplicar sancions de fins a 3.000 euros al dia per incompliment de contracte. Consultat ahir i també avui per IB3, el Consell, de moment, no ha volgut avançar com procedirà a partir d'ara. El que sí que es va pronunciar va ser divendres passat el conseller de Mobilitat Juan Manuel Delgado y ho va fer aquí als micròfons del magazine El Día Menorca.
Y entonces el 15 de abril analizaremos si se ha llegado al cumplimiento de la normalización del servicio y si no es así, pues efectivamente procederemos a multas coercitivas de forma inmediata.
Paral·lelament s'està tramitant una nova concessió de la ITB, es descarta externalitzar el servei i una de les novetats del nou contracte és que es licitaran dos lots, un per a l'estació de Ciutadella i un altre per a la de Mo. Això pot suposar que dues empreses diferents gestionin la ITB aquí a l'illa. A més, també s'afegirà una unitat mòbil que serà compartida entre totes dues estacions. També és notícia que Aena té previst reobrir en un futur l'antic aparcament de llarga estada de l'aeroport. El projecte de remodelació de l'aeroport preveu l'adequació d'aquest espai perquè es pugui tornar a emprar com a zona d'estacionament. Forma part de les actuacions previstes en el Pla 2027-2031 que s'ha d'aprovar abans d'aquest proper 30 de setembre. L'antic aparcament acumula a hores d'ara material d'obra que s'emprarà per executar la reforma, que ha de servir per ampliar la zona destinada als controls de passatgers procedents de fora de la Unió Europea, bàsicament britànics. L'espai té les places pintades, unes 200, i les barreres de control d'accés instal·lades. I acabem parlant del GOP, que ha criticat avui de matí que es vulgui modificar la llei per permetre la caça en illots, barrancs i també en penya-segats. L'entitat ecologista considera que suposa un risc per a les persones que es poden trobar en aquestes zones, la majoria de les quals, a més, tenen un gran valor mediambiental i disposen de mesures de protecció. Actualment està prohibida la caça en aquests indrets, però el GOP adverteix que el PP ha iniciat una modificació al Parlament de la llei de reserva de Menorca, reserva de biosfera, perquè la llei de caça tingui prevalença. La normativa cinegètica, asseguren els ecologistes, tan sols deixa com a zones de seguretat el domini públic hidràulic i del litoral. Sentim el coordinador territorial de l'entitat, és Miquel Camps.
No hi ha cap justificació, només diu s'elimina aquest article i queda sotmès a la llei de caça. La llei de caça, hi ha algunes zones que no es pot caçar, com per exemple el domini públic, però en els illots, en els barrancs, en els penya-segats interiors, aquestes zones quedarien sotmeses a que es pugui caçar.
Moltes gràcies, Axel. A les 2:30 més aquestes i d'altres informacions.
Gràcies.
A tu.
Que vagi bé.
Adéu.
Fins després.
Igualment.
Adéu. Adéu.
Ha estat una sorpresa per jo.
Porto 2 hores a sota el solete, per aquesta cala mai no ve ningú, no. Sempre que faig brons un quedo blanquet.
El Pere que mira per sa finestra i que veus allà de fora.
Comprovo que el que aniré a dir és cert, és bé.
I ho és?
Si la finestra estigués més neta, seria...
Ah, ja, bueno, bueno. Vinga, què diu l'Agència Estatal de Meteorologia?
Diu que ens espera una jornada assolellada de cel blau i pràcticament sense núvols. Les temperatures nocturnes es mantindran estables, però les diurnes continuaran recuperant-se i pujaran avui fins a màximes de 20 graus. Bufa vent de mestral moderat que anirà perdent força de cara a la nit. A la mà ha tornat la calma.
Ens anem de bona vida, posa't el piquet que ja arriba a
les 12:20 minuts, pausa i seguim.
Hombre, una gran cosa.
Li toca fer tan sol al mig del bolo pel flexeo i per guanyar-se la bendició del retall. Yeah, 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 yeah. Avui al matí feia soler. Oh, oh, oh. I ja fa més d'un mes que no fa fred.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
Si el teu nadó comença el cicle 03 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
Amb una mica més mala bava,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
El dia Menorca. Fet a casa.
Entram en matèria i anem cap a Ciutadella, amb un lloc espectacular. Jo no sé si tu coneixes aquesta finca, però si no, te la recomano.
Sí, als afores de Ciutadella, en el camí vell de Maó, hi ha la finca familiar de Torre Trencadeta. Allà s'hi elaboren de manera artesanal formatges de llet d'ovella de raça menorquina i de llet de vaca, amb les antigues receptes tradicionals transmeses de generació en generació.
Una qualitat que ha estat valorada en diferents ocasions, reconeguda també en premis en el millor formatge de denominació d'origen Maó Menorca, cap allà dels anys 2019 i 2020. Els amos de sa finca, en Miquel i na Coloma, poden estar tranquils perquè es relleu generacional el tenen assegurat. La seva filla, Ana Maria Àngels, s'ha posat mans a la feina per seguir l'ofici de la seva família. Maria Àngels Bosch, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Bueno, què et va fer donar la passa de seguir amb la tradició de l'ofici dels teus pares? Perquè crec que no era la teva idea seguir amb la feina de pagès, o sí?
Sí, no. Era algo que, bueno, allò que te passava a pescar, que me passava a pescar per això, però... No gosava donar la passa i el que deia, mira, una cosa va dur a l'altra, sí, i la vaig donar.
I què et va fer donar aquesta passa?
Bueno, en part, primer de tot va ser el sentiment, no? Va ser que mon pare va estar, el que vaig dir un poquet en el vídeo, no? Que mon pare va estar ingressat, bueno, per qüestions de salut i això, i dos o tres dies, i jo estigui aquí a la finca, vull dir, vaig deixar de fer aquells dos o tres dies la feina, la feina que tenia per venir a ajudar en el que fagués falta aquí en el lloc, perquè tot passava en banda igual, i bueno, de fet va ser una mica això, no? Que jo vaig dir, això no podem deixar perdre. Ell també ja s'ho passava per escap, bueno, va ser un comentari que va fer ell, no? Que diu, jo així jo no puc seguir, hauré de partir de la finca perquè jo ja no me veig ja en l'edat que tinc i així com estic, com per seguir amb el lloc i això. I mare també torna major, vull dir, clar, 64 mon pare i 62 mare anys, vull dir que ja Déu-n'hi-do. I bueno, va ser una mica això, no? Que vaig dir, no, això no ho podem deixar perdre. Després de 25 anys que fa ells que són aquí, dic, han creat un nom, fa 15 anys que es va crear el nom de formatges Torre Trencadeta, i bueno, va ser un poc aquest tema. Després el propietari també, en Xoc Cavaller, va ser ell que va dir, va confiar molt en jo, i des del minut zero va dir, no, tu tens que seguir aquí, apoiant en els pares, diguem, i ja està, i ara realment són ells que m'apoien a jo, diguem, perquè des de dia 1 de gener ja són sòcia de l'empresa, i vull dir, bueno, un poquet això, no? Seguint la recepta tradicional i artesana, afegint nous formatges i bueno, un poquet això és un poc l'idea.
Ara feies referència en un vídeo, és un vídeo per a aquells oients que no l'hagin vist o no sàpiguen, és un vídeo que està a les xarxes socials de la cooperativa del Exacte. Camp, que ha fet públic aquest anunci de la teva incorporació com a sòcia de la finca Torre Trencadeta, en un vídeo molt emotiu en el que es veu una Maria Àngels amb el papà explicant un poquet aquesta decisió d'incorporar-se i de seguir amb aquesta tradició. Justament, el papà, en Miquel, explica així com va rebre la notícia. L'escoltam.
Mira, jo havia tingut un problema i havia estat ingressat, i quan ja m'havien donat salta me va venir a cercar ella. I quan érem per la carretera general, quan veníem, me va començar a anar explicant coses i me diu això, dic, escolta, i que em vés d'anar cap a la Ciutadella, te veurem de tornar per aquí cap amunt. Tens les palpitacions.
Ja li han passat les palpitacions en Miquel o encara no?
No.
Encara no.
Ai, bé, aquell moment vam riure després. Perquè, bueno, clar, és un moment... És molt emotiu, no? Vull dir, jo me veu... En el vídeo jo surt com emocionada, no? Perquè ni jo mateixa m'imaginava donar aquesta passa. I bueno, clar, ells estan supercontents, m'ho també feliç de poder seguir fins a jubilació en jo d'empleada, diguem. I bé, res més a dir, perquè al final és així, no? Seguim un poquet dins un poc el que ells, seguint el camí que ells han creat, vale? Només era só per no deixar-ho perdre, però bueno, això ens durà certa feina, no només es donar la passa, sinó que dia a dia ens du bastanta feina. Però crec que, bueno, amb molta il·lusió, ho seguirem fent i, bueno, i tinguent sobretot el seu apoi incondicional, no?
No estaves en aquesta feina. Quina era la teva feina? Exacte. Antes, Maria Àngels?
Sí, jo feia feina a una altra finca. Antes havia fet 8 anys, també, i, bueno, i tot això també t'ajuda a aprendre, no? A part d'altres feines que he fet, que fa anys enrere també ja vaig estar a una altra finca, vull dir que... Però sempre, quan acabava la feina, venia aquí a ajudar a ell, saps? Encara he fet feina poble, també, vull dir que he fet diverses coses, però sempre, quan acabava el meu horari, venia bé, com estàs, què fos? I si quan xerraven ja, bé, me'n vaig a munyir, o formatjar, vinga, jo t'ajudaré, i així. El cap de setmanes era així, vull dir, sense pensar, venia a ajudar, vull dir, no...
Clar, no és el mateix venir a ajudar o com feies quan eres petita, no?
No, no té res a veure, exacte.
Tots els animals, mira, i escoltau, quin altre trosset en aquest vídeo tan fantàstic explicant l'amor i el carinyo en tenir cura dels animals des de petita a Maria Àngels.
El sentiment és el respecte i el sentiment és el que sents cap a els animals que has criat. Jo cap de setmanes, cap vestres, hores lliures, és que venia aquí. Jo a aquesta vaca li he donat llet quan era petita i ara, de fet, ja és una vaca adulta. Ella te coneix a tu, això no hi ha res que ho pagui.
Jo recordo un moment molt polit, perquè la veritat és que vaig estar molt content quan va prendre aquesta decisió i veure que el que han fet sa mare i jo durant 25 anys aquí i que ara ho segueix aquí, en altres mos un plar de goig.
Quin goig de poder sentir aquesta, no?, aquesta notícia. Així que ja estaves vinculada també al món de ses finques i al món de l'agricultura.
Sí, mai m'he desvinculat, exacte, sí.
Tot i que, clar, sí. No és el mateix ajudar els papàs quan arribes de la teva feina i
no,
que sa finca sigui rentable,
que
ho
fas mando, eh? Exacte. No,
ja t'hem explicat
veure,
això, eh?
I molt de mal de cas, eh? Perquè això també, hi ha tot el que no sé bé, eh? Però bueno, també, mira, si veus que treus bon profit, o sigui, ara mateix, en tot el que fèiem, és que realment és el que deia antes, és seguir només el camí que han creat ells. I et seguir-lo també és de ser molt constant, i bueno, i sobretot... un poquet innovar una mica, no? Perquè ara, el que dèiem, hem tret dos formatges nous, feim visites guiades per turista, saps? Ja anam ampliant una mica, no? I tot això, pues, la veritat que, bé, i fires a fora, vull dir, anam a Península també, que antes no se feia, vull dir, anam ampliant ja producte a Península i a Balears i tot. Bon, en quant a distribució, saps?
I ja anem, impuls,
es viu ampliant, no només seguir el camí, ja, ara ja anem ampliant.
Un bon camí sí. Que, per exemple, l'any 2023 va ser una torre trencadeta Douglas Venus, la gran campiona del concurs morfològic de Safira del Camp, 2023 es formatge d'Oea premiat a Safira Arrels i molts d'altres reconeixements, com
exacte,
dèiem al principi també, de denominació d'origen. Aquest és el camí que ja està fet i el nou impuls i les noves idees que a partir d'ara hi posem seran a Maria Àngels Bosch, dos formatges nous. Com són aquests dos formatges nous?
Els dos formatges nous, bona pregunta. Mira, va ser, ja vaig dir, a principi d'any, així com vaig començar de sòcia, diguem, a l'empresa, dic, hem de fer cosa nova. I vaig demanar un parell de xefs, vaig demanant així a gent de confiança, que me donin idees, perquè sempre, clar, no pots quedar tancat en el mateix. I bueno, i vaig fer un parell de proves i un d'ells, i bueno, van treure tots dos a mercat mitjan febrer. I aquests dos són un semicurat de pebre rosa, pimienta rosa, que es diu, vale? I després un semicurat de camomilla, de Menorca. La veritat, són diferents, però els kits d'hivern són molt iguals a la vegada. Són peces així de 800 grams, val? Per ser peça petitona, i, bueno, dones un producte gourmet, una mica, bueno, sense sortir d'escarrerany, saps? Perquè realment la recepta, bueno, la recepta és secreta, evidentment.
No ens la diràs.
Però bueno, això l'heu de provar, l'heu de provar.
Molt bé, molt bé.
Per saber un poc com són.
Aquests nous productes i aquestes noves idees, aquest nou impuls que al cap i a la fi és el que el relleu generacional assegura, no? Perquè els papàs ja són grans, ja han fet molt bona feina i ara és el moment de, com els joves. A nosaltres ens posen molt contents, Maria Àngels, d'aquesta notícia, perquè sempre que rellam amb els pagesos sempre és per rellar de la pujada de preus dels combustibles, ara per mort de la guerra, que suposo que també ja ho estàs patint a sa finca, que sí, després s'ha davallada despreu de la llet. I bé, bones notícies perquè més persones com tu, més fills, filles, joves, es puguin també unir, perquè és una feina que és molt sacrificada, però que també és molt agraïda.
Exacte, així és.
I de moltes gràcies, una forta abraçada en Miquel, Ana Coloma, i ja anirem
moltes
xerrant, Maria Àngels.
Moltes gràcies a vosaltres. Bueno,
molta sort bueno, a la nova
moltes
etapa.
Gràcies.
A tu.
Vinga, merci, adéu.
El dia Menorca, fet a casa.
Canviem de tema.
La temporada de creuers al port de Maó agafa bon ritme cada dia que passa en una nova temporada amb bones previsions gràcies a les escales que ja hi ha programades a la rada maonesa. Entre les dues principals consignatàries, l'agència Amalià Vives i Federico Cardona Trèmol, hi ha previst que atraquin entre uns 125 i 130 creuers durant els pròxims mesos.
Tenim comunicació ara via telefònica amb la Rosa Cardona, consignatària de vaixells de l'empresa Federico Cardona Trèmol. Com està, Rosa? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
Com ha començat aquesta temporada de creuers per la vostra consignatària, Rosa?
Bé, molt bé, la veritat és que han començat, com sempre, més o menys el mes de març. A lo millor una miqueta més fluixet el començament que altres temporades, el que és març i abril, però amb una bona previsió per tot l'any.
Quins són els creuers que han arribat? L'any passat, record que el primer creuer ho va fer el dia 12 de març, per tant, seguiu en la mateixa línia de començar la temporada de creuers prestet, el mes de març. Quins han arribat? Ja dissabte passat es va fer l'escala inaugural del gegant de la mà.
Sí, sí, del Seventh in Splendor. Sí,
aquest,
sí,
va aquest.
Ser... Sí, sí, l'escala inaugural aquí en Esport de Mó. I perquè no havia vingut mai aquest barco i en tenim alguna més prevista aquest any d'alguns barcos que no havien tocat mai esport de món encara.
I com va anar aquesta primera vegada d'aquesta embarcació 223 metres d'eslora, capacitat per a unes 750 persones, el Seven Seas Splendor que venia de Barcelona. Quina impressió es van endur de món?
No, molt bé, molt bé. Bueno, és una companyia que ja té altres barcos que estan escalant en Esport de Mó des de fa anys, no? Però bueno, aquest barco encara no havia vingut i la veritat és que molt bé.
Uh-huh. I el ritme d'arribades aquest mes d'abril com està, Rosa?
Bueno, aquest mes d'abril se comença a animar una mica més ara a partir de dia 15 i després es maig ja fa una estirada important, eh?
Uh-huh. Quin és el següent creuer que ha d'arribar? No sé si hi ha hagut algunes modificacions en aquests inicis de temporada per mort del mal temps, de la tramuntana o per algunes...
Sí, bueno, nosaltres demà teníem previst l'Spirit of Discovery, però aquest barco ve directe del nord d'Espanya, no? Vull dir, sense fer escala intermitja, i allà dalt ha tingut molt de mal temps i han tingut que cancel·lar l'escala de demà. Però, bueno, nosaltres, ara mateix, dia 19, pues, que és diumenge, tornem a tenir un altre creuer i la propera setmana pues, també anem tinguent i després, a partir del mes de maig, ja tenim ja bastantes escales.
Com segueixen les previsions d'arribades per aquest 2026?
Sí, la veritat és que hi ha una mica de moviment, d'una cosa un poc atípica, que estan cancel·lant i demanant noves escales encara, però se manté la xifra que has donat tu, d'uns 125 probablement te tancarem o algun més, a lo millor. Eh? I aquest any també s'ha novel·lat una mica, que algun any ja passa, és que el novembre tenim escales fins més endavant i algunes el desembre.
novembre i fins i tot desembre. Dius que hi ha una situació típica, imagina que és marcada per aquests efectes en els preus del combustible o també en destinacions properes a la guerra d'Orient Mitjà que per seguretat puguin estar canviant l'agenda de darrera hora?
Sí, possiblement sí que sigui el tema del conflicte. I bueno, bé, també hi ha barcos que realment tampoc no poden entrar en el port nostre, no? Però bueno, alguns d'ells sí que els podem acollir per tema de l'hora, i sí, està veient una mica de moviment, però bueno, tampoc és un problema. Si hi ha línia de trac, no és un problema.
De quines nacionalitats són els creuers que ens visitaran?
Bueno, tenim de totes les nacionalitats, eh? Vull dir, hi ha companyies que són més, que se dediquen més en el turisme italià, algunes més en alemany, algunes més en americà. Bàsicament és això, eh?
Hi ha qualcun altre creuer, hem destacat aquest Seven Seas Splendor, record que l'any passat va arribar un jot de luxe, l'Esmeralda Azurra, no sé si torna en guany, o hi ha qualcun altre creuer a destacar per alguna particularitat o
sí,
importància?
Bueno, nosaltres en principi tindrem diverses escales inaugurals, una és el mes de maig o el 9 de maig, l'MSC Explora 1, que sí que hem tingut l'Exploradors aquí, però l'Explora 1 encara no havia vingut, i després ja cap a final de temporada tenim el Vidanta Elegant el mes d'octubre, que també serà escala inaugural, i l'MSC Marina el novembre, que també seria una escala inaugural. Són barcos que no ens hem visitat abans, eh? I aquest any pues, venen per primera vegada.
I, per tant, l'últim creuer, a quina data el tens marcat a l'agenda de final de temporada?
Pues per Nadal, 26 de desembre. Eh?
26 de desembre. I quin és aquest que vindrà per Nadal?
La Samara Onward.
Procedent de?
Aquest vindrà de Palma, en aquest
vindrà
cas.
Vindrà de Palma. Rosa, l'estiu passat no va arribar cap creuer en esport de Ciutadella, tot i les reformes que s'havien fet. Enguany ja ha previst que traqui qualcun creuer en esport de Ponent?
Estem il·lusionats en que pugui tragar algun, a lo millor, aquesta temporada, algun creuer petitoll. I, bueno, l'any passat em va atracar un de petitoll. Va atracar el National Geographic Orion el mes de maig de l'any passat, va atracar, i estem esperant a veure si aquest mes de maig també pot fer escala el mateix barco en es dic. L'altra cosa és que més endavant pugui estar previst que estigui autoritzat ja, que pugui tornar a fondejar en el port de Ciutadella en ses noves situació que s'està ara tramitant, no?
Què vols dir amb les noves situacions que s'estan...
Sí, bueno, que es creués a Ciutadella, es van deixar d'autoritzar que poguessin fondejar, que sempre havien fondejat allà, no? I, bueno, Port si bé està a fer feina durant tot aquest temps per aconseguir una inscripció d'una zona 2 de fondeig regularitzat, i, bueno, estem esperançats en que això s'autoritzi i que puguin tornar a haver barcos fondejats en aquesta zona en concret, en el port de Ciutadella, en breu.
Quina zona seria aquesta zona 2?
Bueno, és una zona que s'ha demanat una nova inscripció, s'ha ampliat la zona de fondeig, s'ha demanat i per si bé tramitat tota la documentació tècnica, no? Perquè això pugui ser viable. No, és la part exterior de Ciutadella, està clar, no? Uh-huh. No, el que passa és que és una zona que ja depèn, l'autorització ja depèn directament de l'autoritat portuària, en aquest cas de Port si bé.
I quines embarcacions, fins a quines eslores hi podrien anar? Hi ha interès per a part dels creuers de poder
sí, sí.
anar-hi a Ciutadella?
La veritat és que sí que tenen interès els creuers en anar-hi. Tots aquests anys que no hem pogut fondejar allà han sigut anys que hi ha hagut demandes ben igual de fondets, que és el que hem traslladat a Port si bé, que seguíem tinguent sol·licituds per fondejar. De fet, en teníem també per 25, pel 26, pel 27, en tenim, saps? I pel 28 també hi ha alguna sol·licitud de fondeig. Per tant, esperam que això se resolgui. És un tema burocràtic i de tenir una autorització per poder fondejar, igual que fondegen aquí fora port els barcos que no poden entrar en el port de Mó, d'acord? ¿Vale?
I podria ser per aquesta temporada o ja mirau cap a la temporada que ve o encara es podria...
Bueno, pensant que pot ser aquesta temporada mateixa, eh? Pensant que sí que podria ser.
I de per això deies que esteu esperançats, no? Que pugui,
sí, exacte,
que pugui canviar la
sí.
situació i es puguin rebre creuers també a la ciutat de Ponent. De moment n'hi ha només una arribada de confirmada. Per quin dia?
Bueno, no està confirmat perquè no tenim la trac confirmat, no tenim la trac no està confirmat, però seria si hi hagués línia de trac en esport exterior que està una mica col·lapsat, seria per dia 23 de maig.
23 de maig. I de Rosa Cardona, consignatària de vaixells de l'empresa Federico Cardona Trèmol, moltes gràcies per dedicar uns minuts de la teva feina a conversar amb naltros a la ràdio pública.
Com sempre, a vosaltres.
Una abraçada.
Gràcies.
El Dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El Dia Menorca.
A 45 minuts, recta final del Dia Menorca, per descobrir que alguna història de ses botigues, comerços, empreses fantàstiques que tenim a la nostra illa.
Sí, avui anem a una empresa de productes de dietètica i salut en diverses botigues a Menorca. Amb orígens als anys 80, ha passat per diverses mans fins a arribar a les de l'actual responsable i gràcies a un somni.
Oi, don Trama, descobrir quin era aquest somni.
Hola, bon dia.
Ens trobem a Camamil amb en Pere Begú Salort, és propietari d'aquests establiments de dietètica i salut, però Pere no ens ha citat a cap de les botigues, sinó al magatzem, al centre d'operacions. Bon dia.
Bon dia, com va?
El magatzem de Ciutadella, què hi fas aquí?
Aquí faig tot, faig les compres de les botigues, rep el gènere, rep el palès, després faig la distribució a altres botigues que no pertanyen al grup de Camamil, una feinada.
Quantes botigues?
Actualment tinc dues botigues, en tenia tres a Ciutadella, ara en me'n queden dues, i en tinc una a Ló també. Vaig tenir un Escastell, vaig tenir un Amor, però bueno, ara ja toca replegar i fer menys feina. Així que això ha estat molt dur, ja tenc una edat i ja mir cap al futur.
Què en saps dels orígens?
Els orígens va ser una senyora del País Basc, Maria José de Trueba, qui va obrir la primera herboristeria a Menorca fa molt anys. La va obrir a Mó, es deia Suaitzo. I quan ja duia dos anys en la botiga oberta a Mó, va voler obrir una Ciutadella i va fundar Camamil la Ciutadella. Devien ser els anys 1980, por ahí. Camamil de la Maria José Trueba va passar per dues mans més, i després va passar per na Tònia i en Guillem, que els hi té molt de carinyo.
Qui eren? Conta'ns.
Eren una parella que duen totalment ecològics, vull dir, d'essència, i jo era client de la botiga. I un bon dia vaig anar a comprar i na Toni em diu: Pere, he somiat en tu perquè volen traspassar la botiga i volen que l'agafis tu.
I com et vas quedar?
No, jo em vaig quedar sorprès perquè era una cosa que no esperava, jo tenia ganes de posar-me pel meu compte. I, bueno, i no sé si jo em acabava de separar, no sé econòmicament si podré, però... i ella em va dir: si tu t'interessa, m'ho aclarirem. I mira, a dia d'ara hi som.
I eres un client més de la botiga. Què creus que els va cridar l'atenció i per què et van escollir a tu?
Ella va dir que m'havia somiat. Que havia somiat en jo que agafava la botiga. No, no ho sé.
I vas tirar de cap?
De cap, de peus de bolla. Sí, sí, i vas començar amb ells. Vaig començar el octubre-novembre.
De quin any?
Del 2006, això. I vaig estar fins a principi d'any havien de fer el canvi de titular, m'havien de traspassar el negoci. Vaig fer 2-3 mesos amb ells, coneguent productes, coneguent funcionament, coneguent clients, molt important, i ja l'1 de gener vam fer el canvi de nom, vam fer el traspàs i em vaig quedar jo sol.
O sigui, d'això fa 20 anys.
Exacte, 20 anys, de nou 20 anys. Mitja vida.
Mitja vida.
Eren una parella que ho vivien, ho sentien, i estaven totalment formats i involucrats. Ens hi podies demanar, eren un llibre obert, ens hi podies demanar el que fos d'alimentació, de cures i això, ho sabien tot. Eren els meus mestres. Na Toni diu que són com un fill per ell i bueno, molt agraït de això, és un gran piropo. Però sí, tenim contacte i tant, mos apreciem molt mútuament.
Com han canviat aquest tipus d'establiments? Perquè al principi se'n deien herbolaris?
Al principi era un herbolari, una herboristeria. La paraula ecològic no es deia ni ecològic, biològic, hi va haver una sèrie de... Bueno, després es va unificar, però no. Els clients deien botigues per gent malalta, perquè venien coses sense sucre, coses sense gluten, coses per l'atenció, i teníem molt enfocat que els aliments eren per gent malalta. Això ha anat canviant. Avui en dia els aliments són ecològics, són biològics, això vol dir que no tenen productes químics, no tenen abonos químics, no estan flitats amb agroquímica, bueno, una sèrie de coses per tenir el segell ecològic, perquè avui en dia hi ha inspeccions.
Per tant, el client de Camamil ara ja no és una persona que ve a la botiga a curar-se, sinó que és una persona que ve amb una intenció de prevenir futures malalties.
Sí, amb una intenció de prevenir futures malalties i també amb cuidar el planeta, amb veure que no són cultius grossos, macrogranges, no sé, que... amb unes condicions de treball dignes, vull dir, ja, més que cuidar-se també, ja cuidar-se la salut pròpia, cuidar el planeta.
Camamilla, un nom gairebé sagrat, no? Per què? És un honor tenir aquest nom, no? És la planta per excel·lència de Menorca?
És la planta per excel·lència de Menorca. Fa molts anys que es ven camamilla i fins i tot que es venia fora. Aquí tenim un Marc Moi que està fent una recerca brutal de tot aquest tema. La camamilla en si és digestiva. Hi ha gent que diu que tranquil·litza, que per dormir li va molt bé. Clar, la seva propietat és digestiva. Clar, si te la prens al vespre, fas no sé com explicar-ho, te fas infusió, te tranquil·lises i te vols la camamilla, clar, tot en si...
El ritual.
El ritual, exacte, aquesta és la paraula. El ritual sí que es va que te relaxa i te serveix per dormir, però bueno, la principal de sona és digestiva.
En teniu de camamilla de Menorca?
En tenim. Costa molt trobar camamilla de Menorca, cada any més.
Mostra-me-la, va.
Vinga,
on la tens?
La tenc aquí, ja, a sota darrere que en queda. Pràcticament... els 4-5 darrers anys, per novembre-desembre l'acabam, quedant sense camamilla, perquè no em fan prou per la gran demanda que hi ha. Inclús a vegades jo, juny, quan me la duen, venen catalans de fora i me demanen «Pere, posa'm 2 quilos de camamilla», i no els hi vull vendre, perquè després he estirat els meus clients durant tot l'hivern. Està caríssima, jo el que vaig fer va ser comprar tota una producció d'un puesto, i avui per avui, en aquest moment, crec que són l'única botiga de Menorca que disposa de camamilla de Menorca. Clar, també trobam camamilla de fora, que mos la duen de Barcelona, una empresa de plantes, que pot venir de Tarragona, pot venir de Turquia, pot venir de Marroc. El que no té les mateixes propietats, la de Menorca és molt especial, Fins i tot te diria que a vegades hi ha camamila del centre de Menorca i no és igual. Per jo, l'autèntica està de vora a la mà, que li pegui la sal, la tramuntana... D'aquí les dues bandes més famoses és de la Mola de Fornells i de la Mola de Mó.
Però m'estàs dient que només te'n queden dos paquets?
Sí, sí, sí. Aquests dos paquets me duraran dues setmanes. Però bueno, ara ja a juny tornarà. L'època de collita depèn sempre dels temps. És una setmana antes de Sant Joan, una setmana després, depèn de les condicions climàtiques. Després s'ha de secar ben assecar dues, tres setmanes i després ja si mos la serveixen.
L'haurem de dosificar bé fins a arribar a Sant Joan.
Sí, sí, és un tresor, això. Es ven, res, bossetes molt petites.
Pere, perquè els oients es puguin fer una idea d'on som, ara mateix, on ens trobam, com és aquest magatzem, quin tipus de feina hi fas, com és el teu dia a dia i quins són els productes estrella a dia d'avui, va.
Bueno, tinc un magatzem que jo considero que és bastant gran.
Remenem una mica, va.
Remenem. Productes, clar, aquí tenc tot tipus de producte, tenc des d'arròs integral, aquí serien bosses d'arròs integral, bosses de quilo, l'arròs integral és un clàssic de tota la vida. Copos d'avena, això, des del primer dia que vaig començar és una cosa que, bueno, copos, flocs de civada, ja ho he dit en castellà, que es ven molt. I després hi ha modes, com quan es va posar de moda el salvado d'avena, que és una bossa més petita, que en teoria és per, bueno, ajuda a anar de cos, a no engreixar, quasi tot està associat a no engreixar o fer dietes. Es va posar de moda i els fabricants quedaven sense existències, va ser una locura, això va passar fa uns 5 anys. Després tens moltes infusions, tens a granel, tens envasats... Bueno, els tens de granel són els que donen realment l'oloreta d'aquest negoci. Hi ha xocolates ecològics, hi ha específics, hi ha xarops, hi ha productes de caldos naturals...
Pere, moltes gràcies.
De res.
Molts anys aquí a Camamila.
Sempre portes obertes per vosaltres.
Gràcies, bon dia.
Una forta abraçada a en Pere Begur Salor, de part de tot l'equip del Dia Menorca. Moltes gràcies per deixar-nos entrar a ca vostra i explicar-nos un poquet de la vostra història.
Mira el cel i escoltes bé. Cada camí m'arriba. Me diu jo t'esperaré. Com si es tota sa vida. I va passant sa vida, nous amics, noves relacions, gent que no sabia que existia, i tants d'altres que ja no sé on són. Creus que tot es mantindrà igual, però veus més rues, barba i cabells blancs. Tanta xerxa et s'han embuat. I els amics ja no tenen 20 anys. I cada any que me passi seré més d'allà i manco d'aquí. Molt fàcil sobre un puesto que faig que no hi veus. Mira el cel i escoltes bé.
Tornen, segon disc, Ses Bísties de Montgofre. El que nosaltres estem esperant ja és el concert de presentació d'aquest nou disc Producte de la Terra aquest divendres a les 9 del vespre a la sala Music Box de Sant Lluís.
Carregats cap esbarco, aquesta història jo li contava, li vaig dir records en els llavis
I a través d'ell jo també tornava. Però el meu cor sempre dirà: i quan tornaràs?
Pere, tenim una pel·lícula que veure avui que vespre?
Si no ens movem de Sant Lluís, perquè avui a la Sala Alberca, a mi, a les 8 del capvespre, dins del cicle Rostres de la França Contemporània, s'hi projecta la pel·lícula La Grande Badrouille, un clàssic del cinema francès dels 60. Baby, jo no sé com superar
els teus besos. Bueno, t'has superat amb el francès, eh? Avui
he fet una classe mestra d'idiomes, eh?
Molt bé. I de no tenim res més a dir, ja n'hem dit prou, t'has de paraules, no?
Que Sant Jordi farem cosa, hem de dir, no?
Sant Jordi, serem al carrer.
Sí, eh?
M'ho anam a fer programa especial de Sant Jordi. Saps que he de mirar ben bé on? Serem a Mo, però on? Anam a mirar, demà ho anunciarem tot. Fins demà, família, a partir de les 12.
Que vagi bé. Adéu. Fins demà a les 12.